Bon dia, avui és dijous 28 de setembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem explicant-vos que Sant Cugat compta amb 204 hectàrees que es poden recuperar per l'ús agrícola, segons un estudi de la Diputació de Barcelona. D'aquestes, prop de la meitat, un 47,7%, estan catalogades com a boscos, tot i que fa més de 6 dècades eren conreus. La resta tenen actualment ús per a pastura, per a conreus, tot i que en desús. De fet, la recuperació de terres és una de les reivindicacions per combatre els incendis forestals, especialment els de nova generació, ja que el mosaic que generen el paisatge funciona com a tallafocs. Tot i així, l'investigador emèrit de l'IRTA i professor de la UAB, Robert Sabé, considera que aquesta superfície no és suficient.
Es podria generar un autèntic cinturó verd agrícola que impedís l'entrada del potencial perill de foc des de fora cap a dintre del massís de Collserola. El de dintre és molt més difícil d'erradicar el perill perquè, com tots sabem, Collserola és un parc natural metropolità altament poblat i, per tant, els potencials riscos es poden derivar d'activitats humanes normals que poden generar incendis són molt elevats.
Tampoc per abastir alimentàriament la zona, tot i que Sabé aposta per principalment donar valor a la massa forestal que serveix per a la pastura i la resta recuperar l'agricultura de conreus amb valor afegit de proximitat. I l'associació Collserola Paisatge Viu celebra l'ampliació de les franges de protecció i l'augment de la periodicitat de la neteja que suposarà el nou contracte de manteniment de vegetació contra els incendis forestals que acaba d'aprovar l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta associació fa temps que reclama que les franges actuals són insuficients. El seu president, Jaume Llançó, afirma que aquesta millora simplement suposa el compliment de la normativa i que caldrà anar més enllà per fer front als incendis i millorar les condicions de seguretat dels veïns dels barris de Collserola. En declaracions a Cugat Mèdia, Llançó demana ara abordar la gestió forestal del parc, especialment per crear una discontinuïtat que realment aturi el foc. Escoltem a Jaume Llançó.
Els incendis cada cop són més violents, per tant, inclús la normativa dels 25 metres que s'han d'executar d'aquesta manera, però ja hi ha anàlisis tècniques en funció de la violència d'aquests incendis en altres indrets i a casa nostra, que els 25 metres segurament quedaran curts en els incendis que tenim en aquests moments.
El nou contracte de manteniment de vegetació contra els incendis forestals es va aprovar al ple de dilluns passat i ara s'haurà de licitar. La previsió és poder-lo adjudicar a principis del 24, amb l'objectiu de realitzar els treballs de prevenció abans de la propera campanya d'estiu que s'inicia durant el mes de maig. I en política, el PSC, responsable econòmic del govern anterior, es defensa. El dèficit de l'Ajuntament no és conseqüència de la mala planificació, sinó d'un context global difícil, argumenta el grup municipal en un comunicat. Els socialistes atribueixen la situació financera del consistori a la davallada d'ingressos per la reforma de les plusvàlues, l'increment del cost de la massa salarial de l'Ajuntament, l'actualització dels preus dels contractes i la pujada de preus provocada per la inflació. Helena Viles, la portaveu socialista i cap de l'oposició.
Nosaltres és el que ens vam trobar doncs, a l'edat i el que vam intentar doncs, és posar totes les mesures i ser transparents. Tothom teníem la informació, les decisions es consensuaven i també ens sorprèn molt, doncs, en aquest cas, el Bordaroles, en nom de Junts, que sortim una roda de premsa com declarant que tampoc eren coneixedors d'aquest gran forat. N'eren coneixedors.
Tot i així, asseguren compartir la preocupació i es posen a disposició per revertir la situació. En aquest sentit, animen el nou govern a començar baixant-se els sous dels càrrecs electes, que es van anar a pujar el juliol passat, recordem, i reduir la despesa en personal eventual. I més reaccions a la roda, al comunicat de l'Ajuntament respecte a aquest forat de 25 milions d'euros, i és que el PP demana que Esquerra abandoni de manera immediata el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per als populars, Junts no pot tenir de soci un dels partits de l'últim govern després de comunicar que les arques municipals afronten actualment un dèficit de 25 milions d'euros, com dèiem. Escoltem el portaveu del PP, Álvaro Benejam.
Que el PSC tingui la cara dura de reclamar ara mesures per arreglar aquest problema quan han sigut ells part de del equip de govern que ha provocat aquest problema. No? Per tant, aquí hi ha un galimaties a resoldre que creiem que s'hauria de resoldre amb la sortida d'Esquerra Republicana del govern de la ciutat. Per tant, demanem la dimissió directa dels regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya del govern de la ciutat i que quedin com a regidors de l'oposició.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, sosté que la seva demanda no respon a cap interès d'entrar al govern, però sí que vol ser partícip i col·laborar en la solució del problema. També demana la celebració d'un ple extraordinari sobre la situació econòmica més greu de la història, ha dit Benejam. I tanquem el bloc de política explicant-vos que la Junta de Veïns de Valldoreix portarà aprovació definitiva al projecte d'urbanització de l'Avinguda Baixador aquest dijous en sessió ordinària. El govern en minoria de l'MD necessitarà part dels vots de l'oposició amb 5 vocals i formada per Junts, el PP i Vox per poder tirar endavant la iniciativa. La Junta també debatrà una moció de Vox sobre seguretat i la futura subcomissaria de policia i una del PP sobre bonificacions fiscals a les famílies nombroses. La trobada, que tindrà lloc aquest dijous, comença a les 6 de la tarda i es pot seguir presencialment i telemàticament al canal de YouTube de l'EMD. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I el judici contra els tres santcugatencs encausats per les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél se celebrarà el 3 d'octubre. La Fiscalia demana 2 anys de presó per un presumpte delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys per llançament d'objectes. El Ministeri Públic també demana una multa de 290 euros per cap i que no puguin apropar-se a menys de 200 metres del passeig de Gràcia, lloc on es van produir les manifestacions. Des del grup de suport als encausats, a l'atzar nosaltres, denuncien que els tres santcugatencs van ser detinguts de manera violenta i aleatòria i que van ser sotmesos a humiliacions, insults i maltractament psicològic per part dels Mossos d'Esquadra. Antibiòtics cardiovasculars i antidiabètics són alguns dels més de 900 medicaments que falten actualment a les farmàcies. Els episodis de desproveïment no són nous. Es repeteixen des d'abans de la pandèmia, tot i els advertiments del sector farmacèutic per posar-hi remei. Antoni Torris, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, ha explicat a Cugat Mèdia que la situació empitjora lentament sense ser greu. L'escoltem.
La situació, lentament, però empitjora. Empitjora progressivament. Ara estem amb 970 medicaments que falten en aquest moment, perquè això també va variant. Va variant en el sentit de que avui no el tens, però la setmana que ve en tens, però després 2 mesos el torno a tenir. Diguem que estem amb incertesa. És greu? No. No és greu perquè la sala terapèutica que tenim a Espanya és gran.
Preguntat per com es preparen les farmàcies per afrontar aquesta falta de subministrament de medicaments, Torres afirma que el primer que es fan és informar la gent i després reclamar les administracions, perquè el problema no és que els laboratoris ens deixin desproveïts, ha sentenciat. I Netflix estrena aquest divendres Nowhere, el nou llargmetratge del director de cinema santcugatenc Albert Pintó. El director, conegut per Malasaña 32 i que també ha dirigit un episodi de La Casa de Papel, defineix la seva nova creació com a opressiva, que no deixa respirar i que et posa en el punt de vista de la protagonista. Els actors principals són Ana Castillo, guanyadora d'un Goya per la seva actuació a El Olivo, i Tamar Novas. La composició musical també té segell santcugatenc, amb Frank Montasell i Lucas Peire. Escoltem el santcugatenc, Albert Pintó.
està posant una balança al que realment importa a la vida. És una pel·lícula que espero que, més enllà de ser entretinguda i un blockbuster de divertiment, una muntanya russa, també col·loqui l'espectador en aquesta tessitura de replantejar-se si està posant focus en les coses importants de la vida, si cuidem a la gent que estimem, què seríem capaços per fer per la gent que estimem.
I com sempre, tanquem el repàs de l'actualitat fent un apunt esportiu. L'Olímpic Floresta inicia la temporada al grup 1 de la tercera divisió de futbol sala i ho farà a la difícil pista del Ripollet, el màxim favorit a l'ascens, aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Els florestans visiten la pista d'un conjunt que acaba de baixar de categoria i que s'ha reforçat per lluitar a la part alta de la taula. Els de Joan Pinilla lluitaran per l'ascens després de finalitzar subcampions de Lliga la passada temporada. I el DSB Club Voleibol Sant Cugat comença la Lliga Iberdrola i ho fa rebent aquest dissabte, 7:45 de la tarda, la visita del Saire Canari al pavelló de Valldoreix. Les santcugatenques han completat una pretemporada brillant i volen iniciar el curs amb bon peu. Les de Rafa Ruiz presenten una plantilla renovada i amb la baixa d'última hora d'Itziar López, que s'ha trencat els lligaments creuats del genoll. Les vermell i negres volen classificar-se per a la Copa de la Reina i també per als play-offs del títol. Amb aquesta notícia acabem. Us recordem, com sempre, que podeu consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp per rebre les últimes hores i les notícies més destacades del dia i, com sempre, les ones al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil. La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB.
Metròpolis de Barcelona.
Pide por esa boquita un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 28 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio, de la FM, la ràdio analògica de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe, o després en format de podcast. Saludem ja, sense més dilacions, els tertulians que avui han vingut fins a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim en Rogeli Padró, veí de Torreblanca, i moltíssimes coses més.
Bon dia,
Rogeli. Quim Castelló, veí de Vall d'Oreix, molt bon dia. Bon dia. I president de l'Associació de Veïns de la Serreta.
Sí, senyor.
Això, me n'havia oblidat.
Exitosa.
L'exitosa. Lluís Ribas, artista. Tens diríem la definició més curta, però omple més.
Bueno,
omple, eh?
Bueno.
Està bé,
bon
no?
dia.
Artista?
Sí, perfecte.
Molt bon dia, Lluís. I Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perfecte, a veure, avui ja us havia avisat, avui tenim una tertúlia amb temes densos, que hi ha bastantes coses a dir. Comencem per un dels temes de la setmana. Perquè aquest dilluns, just abans de la festa dels 30 anys del Teatre Auditori, l'alcalde, Josep Maria Vallès, va voler tancar una mica la rumorologia o polèmica que s'havia generat amb la direcció d'aquest equipament, l'elecció de la nova directora del Teatre Auditori. Arran de la publicació a Cugat Mèdia del nom de Maria Ferriol com a nova directora, sense concurs, van aparèixer algunes crítiques polítiques i també crítiques de l'Associació de Professionals de la Gestió de la Cultura a Catalunya, i Vallès va voler tancar aquesta carpeta, aquesta polèmica, com dèiem, anunciant que el concurs engegat pel govern anterior i que encara no estava resolt, de fet, encara no està resolt, quedaria extingit o es desestimaria per raons, diguem, perquè no estan d'acord amb aquelles bases, que Ferriol seria la directora provisional fins que es convoqui un nou concurs, que deia que seria en els propers mesos. Això, una franja sense concretar massa, perquè ja sabem també com són els processos públics, etc, en aquest tipus de concursos. Per tant, ràpid no serà, però en tot cas es va anunciar que Ferriol seria la directora provisional fins que es convoqui un nou concurs. Per tant, no sé si heu estat mínimament al cas d'aquesta polèmica i què us ha semblat. Per un costat és això, hi havia un concurs engegat el 2021 pel govern anterior, que a principis del 22 va quedar penjat, no es va saber res més, i ara, amb el canvi de govern, s'ha decidit prendre aquesta decisió. Va, qui s'atreveix a obrir el meló?
Pues jo mateix.
Vinga, Quim.
L'altre dia vaig estar a l'Ajuntament, per un tema de la Serreta, justament, i el senyor Vallès ha fet dos bons fitxatges, penso jo, dos bons, que és el Jordi Joli, sí, perdona, ara, sí, uh-huh. El sí, Jordi Joli, crec que és un grandíssim fitxatge, vaja, al meu punt de vista, sempre, uh-huh. I després un crac, que és el Pep Tues. Aquest senyor, per mi, és i ha sigut el verdader artífex del Teatre Auditori. Jo personalment l'he trobat a faltar. El seu comiat, per les raons que fossin, per mi ha sigut pesant. I ara, doncs, penso que serà difícil la seva substitució. El tema de la Maria Ferriol, bueno, algú té que agafar les riendes d'això, és evident. Allò és un portaavions cultural i algú l'ha de dirigir. Mentre, pues, bueno, pues, trobo pues, que està bé i aprendran les decisions que tinguin que prendre. Repeteixo el nom de Pep Tugas en majúscules.
Mm-hmm. Bueno, el Pep va ser el director, sí. 18 dels 30 anys que acabem de celebrar, sí. Per tant, és un
exitós.
Nom evidentment important i que actualment és el cap de gabinet, de la mà dreta, diríem, del Josep Maria Vallès.
Per
no
anar-te dels bons fitxatges.
Molt bé, perfecte.
Jo crec que hi ha una certa cerimònia de confusió, no? Almenys a mi se'm desperten força incògnites. La primera és per què el concurs anterior es paralitza el febrer del 22, crec que va ser. Uh-huh. És a dir, no hi havia l'excusa de que venien les eleccions, faltava un any, no? I és un procés que avança, és un procés que s'hi van presentar, em sembla que són unes 20 persones, uh-huh. I ja estava amb tres, em sembla, amb tres preseleccionades, i per tant ja hi havia una... només caldria resoldre-la, suposo, no? Llavors, no s'ha explicat, crec, per part de l'anterior govern, quins són els motius pels quals això es va quedar una mica in albis, no? Aquest és un punt i és una incògnita que jo crec que és estranya, no?, en tot aquest cas. L'altra qüestió és el que ha passat amb el nom, no?, que heu tret, mm-hmm, des de Cugat Mèdia, del nomenament de Maria Ferriol, que semblava un nomenament a dit, no?, en el moment que hi havia un concurs. Ella crec que s'havia presentat al concurs, però era una candidatura que s'havia desestimat.
Estava exclosa.
I, per tant, era estrany, no?, que fos nomenada a dit, no? Amb les paraules de Vallès de dilluns, doncs sembla que es torna a reactivar un concurs públic, que crec que és el que hauria de ser, no? Estem parlant d'una institució pública, una institució important per la ciutat, i, per tant, crec que s'ha de fer bé les coses, no? I un concurs públic, per mi, crec que hauria de ser la solució, no?, per arribar a això, no? Transparència, concurrència, és a dir, que es puguin presentar persones per poder triar la millor candidatura, no la candidatura que li sembli millor a algú, no? I seguir allò que els procediments que estableix la contractació pública, que, com has dit, Albert, doncs són complexos, no? Però crec que s'ha de fer bé, no? I és això, no? El misteri aquest de per què no es va resoldre el concurs anterior i ara a veure com resolem la qüestió amb un nou concurs, no? Uh-huh. Per garantir que, el que deien, no? Aquí ha d'haver-hi una persona que treballi, una persona important, qualificada, perquè és un equipament molt, molt important i molt destacat per la ciutat, no? Uh-huh.
Cal recordar que obligatori, allò que es diu obligatori, no és que hi hagi un concurs. Uh-huh. El que passa és que la tendència de totes les administracions, sí, és que amb certs càrrecs directius anem cap aquí.
Sí, hi ha altres equipaments similars de Barcelona, per exemple, no? Teatre Lliure, Nacional, doncs aquesta institució pública vinculada, mm-hmm, al món del teatre o de la cultura, doncs normalment es resol amb un... Abans tampoc es feia així,
sí,
eh?
Sí, això. I et diré, i fins i tot les direccions de mitjans de comunicació públics, eh? És a dir, ara, des de fa unes tres convocatòries, es fa un concurs.
Jo crec que està
abans
bé.
No es feia. Eh? Vull dir que jo ja estem avançant en aquest
sentit. La ciutadania vol transparència, sobretot en aquests processos, i jo crec que això és una cosa bona, no?, que passi i que es dugui a terme.
Encara que estigui de moda lo dels concursos, bueno, que és legítim, també s'ha posat de moda el tema de càrrecs a dit. I amb el dels concursos no sempre el que arriba al final és el millor, eh? Perquè a vegades hi ha personatges que, bueno, pues que no han fet la sol·licitud o el que sigui adequadament i s'han quedat amb el tinter, res més, eh?
Bueno, jo sobre el teatre diria que aquest teatre, des del principi de tot, ha sigut una mica com el fantasma de l'òpera. Hi ha hagut molts misteris aquí, perquè va ser, jo ara no recordo els dos germans aquells que van dirigir
el Seix,
això mateix. Seix.
Ara no recordo els noms, però
germà,
sé que
és germà,
sí, germà i germana, per això dic els germans, no?
El Tom, Tomàs.
Sí,
Tomàs.
Això mateix, ara no me'n recordo, va ser Seix, no?
Àngels, o... Bueno, no me'n recordo, vaig llegir l'altre dia, però no...
La qüestió és que en Pep Tugas va fer aixecar el nivell del teatre,
sí, senyor,
vull dir,
sí,
i va fer, bueno, jo... Em dona molt gust, perquè com veies que hi havia autocars que venien de Barcelona, de Sabadell, aquí, per veure les funcions, això demostra que ho va fer molt bé, que va interessar molt. La seva dimissió, patada al cul, no sé, també va ser misteriós.
Formalment,
renúncia, vull dir, tot això també va ser misteriós. I segueix el misteri, perquè estan uns anys que no passa res, queda el Gerard, el porta, però no, el concurs està convocat, però no sé, I ara, un altre misteri, jo espero que aquest teatre, com ha dit molt bé, pues, hosti, és un portaavions per la ciutat, trobin la persona ideal.
Catalunya. Catalunya. L'auditori
sí, sí,
és
sí,
molt Catalunya. Important, la Catalunya.
Catalunya, per això. Jo em sembla que, bueno, que en Pep Tugues té molta experiència amb això, i bona experiència. Sí. Esperem que ell engafi...
Algú haurà de dir.
Algú haurà de dir, perquè és molt important la seva opinió amb això.
Jo penso que la tasca, i reitero el que han dit els companys, heu dit, que del Pep Tugues va ser molt important. Jo personalment també he treballat, vaig treballar 15 anys en el Departament de Cultura, i era programador d'exposicions, programador també d'actes culturals a la Casa de Cultura, i omplir un teatre d'aquestes dimensions és molt difícil. Aquí has de tenir molt bon equip i tenir, estar molt centrat i al dia del que és la programació d'arreu de Catalunya i fins i tot de l'estranger. Aquí al Teatre Auditori hem vist de tot. Jo quan vaig al Teatre Auditori i veig que allò que s'omple, penso, quin goig,
sí, sí.
Perquè és realment molt difícil, perquè els gustos de les persones que venen de Barcelona, com heu dit, o d'arreu del Vallès i de qualsevol indret de Catalunya, fins i tot, aconseguir aquesta atracció i que vinguin i veure aquell Teatre Auditori, jo quan estic a baix, a vegades miro cap de la gallina i penso, ostres,
sí, sí.
Que difícil que és i que bé que ho porten aquesta gent.
És una passada.
Perquè al cap i a la fi, a veure, es tracta d'estar al dia de la programació. Jo he vist a persones del Teatre Auditori a Targa, a la Fira de Targa, se'n van a qualsevol lloc on hi hagi estrenes, cap a Girona, se'n van a Vic, van a tot arreu a veure espectacles i, per tant, a tenir una informació de primera mà. I després, jo crec que l'equip ha estat sempre molt compacte. Hi ha un altre personatge al Teatre Auditori, que és el Gerald, que és un crac, i, a més, de ser una gran persona. Jo del que va passar amb el Pep Tugues no tinc tota la informació, no la tinc tota, però aquest retorn d'aquest personatge en un àmbit diferent, és clar que sí, és un àmbit diferent, però aquest retorn jo crec que és en forma, d'una banda, de la persona en si, del Pep, d'una persona formada, d'una persona que sap dirigir, doncs, i d'altra banda, no sé si m'equivoco, una mica de compensar aquell mal moment que va passar, no solament aquesta persona, sinó molt altra gent. Val. Amb tot això vull dir que sempre queda algun raconet, lo de la Mireia, per exemple, bé, de gent que durant la passada legislatura va com desaparèixer o se'l va arraconar, que jo crec que la paraula és aquesta, arraconar, perquè se'l va treure d'un àmbit i se'l va posar en un altre, que les seves característiques, la seva formació, doncs va quedar com molt aïllada. I el fet de que la Maria Ferriol hagi ocupat aquest càrrec de forma provisional, no oblidem, i de fet que el fet de que el mateix alcalde hagi promès que d'aquí pocs mesos tindrem un nou director o directora al Teatre Auditori, jo crec que és un pas endavant. És un pas de tirar endavant, perquè això estava, des del meu punt de vista i com a ciutadà, estava com aturat, com mort. I, per tant, tenir una persona que ocupi el seu càrrec i que tiri endavant tot el projecte del Teatre Auditori és imprescindible.
Mm-hmm. En el tema del concurs anterior, faig una apreciació, és a dir, va quedar penjat... Els mitjans de comunicació, en aquest cas nosaltres també estem intentant saber què va passar, perquè vam estar preguntant durant molt de temps i no rebíem cap resposta. Estem a veure si ho aconseguim. Aquest govern, diríem, tampoc encara ha explicat què va passar amb aquell concurs, però sí que ha dit, o sigui, el per què es va aturar, però sí que ha dit que considera que per raons jurídiques i d'estratègia política i tal, les bases d'aquell concurs ja no els hi serveixen i, per tant, consideren que s'ha d'extingir i començar-ne un altre. Ja està, simplement això. Estem intentant saber què va passar, però sí que és cert que un cop portes 3 anys amb aquesta interinitat, doncs segurament alguna cosa s'havia de fer per tirar endavant. A més, hi ha el factor que el Gerald ara estarà de baixa durant un temps bastant llarg.
Ah, sí?
Sí. Bueno, l'han operat. Yeah. No puc saber què és, però tampoc seria bona qüestió de dir-ho, però en tot cas l'han operat i, per tant, estarà de baixa un temps llarg i segurament calia algú que portés el tema de la programació, etc etc. Per tant, s'han sumat factors diferents. Yeah.
D'alguna manera, ell ha mantingut, el Gerald ha mantingut, és una gran persona, com tu has dit.
Sí, home,
I era un suport pel Pep, o sigui, era un bon equip, eh?
Bueno, sí, jo penso que en Pep va fer una cosa molt important, que en aquests casos jo em sembla que és primordial, que és fer un equip. O sigui, va fer un equip, un bon equip. Vull dir, quan tens un bon equip, doncs les coses poden funcionar molt
bé. I dirigir-lo amb saviesa.
Sí. Jo trobo a faltar, perdoneu, eh?
No, tant, digues.
Trobo a faltar aquell somriure i la benvinguda al Teatre Auditori del Pep.
Hombre.
Sempre que anaves allà, hola, com estàs, Rogel? Hola, com estàs, Joan? Hola, com estàs, Pep? I pum, la salutació, el somriure i endavant. Jo crec que això és molt maco. Et feia, a mi almenys, em feia sentir com si estigués a casa, això. En família, diguem-ho.
Molt bé. Sí. Doncs tanquem la carpeta del Teatre Auditori i passem a un altre tema, que aquest potser segurament encara és més feixuc, que és el tema d'un altre dels temes de la setmana, que ha sigut l'anunci per part del govern de futures retallades per fer front a un dèficit que han calculat en 25 milions d'euros, amb el que han calculat que tancaran l'exercici 2023. És un càlcul, evidentment, l'exercici 2023 no s'ha acabat, però sí que és cert que es poden fer unes projeccions i la cosa anirà per aquí, segons ells. En Carles Burgaroles, el tinent d'alcaldia d'Economia, no va voler concretar per on passaran les tisores, però sí que va dir, això sí que va ser, que no s'apujarà la pressió fiscal, i els serveis socials i les subvencions a les entitats, diríem, es mantindrien. Per tant, amb aquest escenari, si no puges impostos i mantens això, veurem, diríem, mantenen la incògnita, diguem-ho així, de per on hi haurà els ajustos, però sí que va dir hi haurà ajustos molt importants. La frase va quedar bastant fixada. Per tant, veurem com ho veieu. Després, ahir, aquí, a la tertúlia política, com us podeu imaginar, es van estar tirant els plats pel cap. El PP, fins i tot ahir, en roda de premsa, va demanar que sortís Esquerra del govern com a responsable, en tant que responsable màxim, d'aquests 25 milions d'euros, etc. Per tant, bueno, hi ha hagut bastanta reacció política i cadascú, diríem, ha portat l'aigua al seu molí, diguem-ho així.
Va. Perdoneu, en 25 milions d'euros, no penseu que no és qüestió d'una sola legislatura? Són molts milions, eh? Uh-huh. O sigui, jo penso que aquí hi hauria d'haver una labor d'investigació profunda i demanar responsabilitats, perquè es fan moltes coses amb honor a la legalitat, que és legal fer tal cosa o tal altra, però a vegades utilitzar el diner públic així tan airosament, jo crec que és punible. I aquí jo he estat pensant i dic, home, no pot ser, ara parlàvem d'Esquerra, que era el govern que hi havia abans, i no hi entro ni amb un ni amb l'altre, ara em declararé neutral en aquest cas, però sí que s'hauria d'investigar, perquè això, 25 milions són molts milions, no estem parlant de 250.000 euros. Uh-huh. A veure, com s'han gastat, amb què s'han gastat, i qui és i qui són els responsables d'aquest gasto, no? Perquè dius, hem fet una taulada no sé on que no feia falta, o hem invertit en no sé quan hi ha a Sant Cugat i a Vall d'Oreig moltes prioritats penjades.
Uh-huh. Aquí faig un apunt, perquè, o sigui, la xifra de 25 milions és molt, molt grossa, no, i molt pomposa, però no és estricta. El govern, diguem, el Carles Burgaroles va ser el primer que va dir, no estem parlant de corrupció. Per tant, això sí. Llavors, aquí, el que és malgastar i el que no, deu haver-hi un punt, diguem, interpretatiu, com tota la vida, no? I després, que els 25 milions no és la diferència de caixa, per entendre'ns, eh? No és exactament, t'has gastat 25 milions més dels que han entrat. No, això em sembla que la diferència són uns 5. Sinó que són compromisos, retorns, sentències, coses així que fan que, diríem, l'Ajuntament hagi de pagar 25 milions més del que tenia previst. Diguem-ho així, eh? És a dir, queda molt, molt, molt grossa la xifra, però també hem de dir que no és un 25 milions de despilfarro entre cometes.
Bueno, políticament, això dona la impressió de que ara jo sóc molt guapo i els que hi havia abans eren molt lletjos.
Per això, ahir, per exemple, l'Oriol Sisteró, el president d'Esquerra, deia: les xifres són les que són. I estem d'acord amb el que diu el Carles. Clar, ara estan al govern, però sí que va dir: el que discrepem és en la interpretació que es fa de les xifres. Per tant, la interpretació sempre és política. Per tant, aquí també aquest factor s'ha de tenir en compte.
Sí, no, a més, és això, no? Dintre d'aquesta batalla política, doncs, evidentment, hi ha uns que ho justifiquen o ho expliquen, no ho justifiquen, ho expliquen pel tema de la conjuntura econòmica, hi ha hagut una pandèmia, hi ha hagut un augment de la inflació, hi ha hagut un augment de despeses, hi ha hagut una reducció d'ingressos també pel tema de les plusvàlues, hi ha una part conjuntural que és certa, no? Però que segurament no explica tot el que... O sigui, que hi ha un problema de gestió, jo crec que això és evident, no? O que hi ha hagut algun problema de gestió o algun desajust de gestió, no? Que tocaria la banda de l'anterior govern, i en concret a l'àrea del que portava Pere Soler, si no m'equivoco, no? Del PSC. Això és així, no? També és veritat que a l'anterior legislatura va haver un augment de la despesa social, no? Això és el que ha reclamat o ha defensat la CUP, no? Que també formava part del govern. I clar, aquí s'han produït una sèrie de factors que suposo que el còctel de tot, no hi ha una sola causa, sinó que el còctel de la combinació de les diferents causes, doncs és el que ha portat aquesta xifra. Ara, la situació és la que és, i això suposo que tothom està d'acord, que cal posar-hi mà, no? I clar, aquestes paraules de Brugaroles, de no pujaré impostos, no, bueno, cal veure com ho quadres, això, no? No ho veig fàcil, no? No ho veig fàcil no pujar a impostos, mantenir, per exemple, tot el que dèiem de les entitats, no? De subvencions i de... I després també hi ha una altra cosa, que també s'han augmentat els sous de l'Ajuntament. No sé, hi ha una sèrie de coses que a mi em provoquen una mica de dubte, no? De veure com s'acabarà sortint d'aquesta situació, no? Perquè la recepta no em sembla clara, no em sembla prou clara, no?
Correcte. Veurem per on surt.
Roger. Jo no sé si vaig equivocat, però tinc la sensació de que el dèficit s'arrossega no de la passada legislatura, sinó inclús de legislatures anteriors. Per tant, és que recordo que quan van entrar al tripartit, i abans també, cada govern ha dit que allà hi havia dèficit. Per tant, jo aquesta valoració que es fa dels equips de governs entrants, ja l'he sentit a dir en diverses legislatures. Per tant, jo aquí seria molt caut en dir que el tripartit, amb tots els meus respectes, hagi malbaratat, hagi fet coses que no calia o hagin gastat més del que calia. Jo amb això seria molt prudent, perquè és una probabilitat, és una probabilitat que quan acabi el govern que ara tenim, pot ser que també es digui el mateix. Sí, en el cas de que vingués un altre govern d'esquerres, tripartit, o diguem-li com vulguem, no? Per tant, jo amb això seria molt prudent abans d'entrar o de jutjar qui és el culpable o qui ho deixa de ser. Jo crec que, a veure, el govern anterior, jo penso que va fer les coses tan bé com va poder, i també, sobretot, que és la punta de llança en el tema econòmic. Crec, voldria pensar que és així, i crec que el govern entrant farà exactament el mateix, perquè és un punt, ja dic, neuràlgic, important, potser, no sé si el número 1, però per aquí deuen anar les coses. Dit això, voldria dir que clar, pel carrer es diuen moltes coses. A les terrasses dels bars també es diuen moltes coses. La ràdio, televisió, els mitjans de comunicació que tenim a la ciutat també es diuen moltes coses, però jo si més no intentaria que la gent fos molt cauta i que tinguéssim I això sí que és qüestió dels polítics que hi ha actualment i també de l'oposició, és clar que sí. Doncs que arribéssim a tenir tota la informació deguda. I amb això em poso davant dels periodistes també, que no paren d'esgarrapar, de voler treure informació i a vegades doncs, ho aconsegueixen i a vegades no tant.
No serà perquè no la demanem, eh?
No, però, de totes maneres, jo recordo aquí, a aquesta casa, haver parlat d'un dèficit de 7 milions i de 12, ara són 25, i això no fa gaire, no? Jo crec que Brugaroles és un home de reconegut prestigi, el que no sé, el que això que dic, no sé com ho farà, però bueno, hi ha miracles també, eh? I el que crec que també es té de sanar bé, jo no d'economia entenc molt poc, però una cosa és dèficit i ara és deute, que així també es té de mirar. O sigui que tampoc es pot tirar el coll ara de ningú, perquè jo crec que això és una cosa que es té de prendre amb calma.
Mm-hmm. Jo estic d'acord amb en Rogel i el que ha dit, que és el que avisava jo en primera instància, que això no és de la legislatura passada, tenint en compte, i no parlo de... No em qüestiono amb un grup o amb l'altre, amb una pandèmia pel mig i tal, no ve de la legislatura passada ni d'aquesta. I és possible que l'acabi, com dius tu, tornem a parlar de lo mateix. Mm-hmm. El que passa que s'ha de vigilar amb què es gasten els diners. Aquest crec que és la premissa. Clar, i sí, dels augments de sou que has dit tu, pues...
o on hi haurà les retallades, no? Jo crec que aquest serà el gran tema, no? De veure si hi ha d'haver retallades, on es faran, no?
Aquí estem. Ara ens han preavisat, tothom ja està... Qui volia aixecar el braç demanar alguna cosa ja l'ha baixat, i ara veurem com, per on van les coses.
Esperem que no siguin a base de recaudar fotent multes, perquè jo l'any passat vaig pagar 3.000, no, dic perquè vaig pagar 3.000 i pico de multa. Sí, perdona, jo soc minusvàlid, tinc dret a entrar a les zones aquestes, però em van vindre multes, ningú em va avisar, m'han vingut amb recàrrecs, o sigui que jo ja he complert. He pagat 3.000 i pico d'euros a multes. Per tant, a mi no m'emprenyeu gaire, menys ja, eh?
Veurem, com que els polítics saben jugar molt bé amb les paraules, parlat sempre de no augmentar la pressió fiscal. Per tant, segurament, igual les multes no estan dins de la pressió fiscal. Veurem per on va. I només un apunt en el sentit aquell que dèiem de què es considera dèficit, en què gastem o en què no gastem. No? És a dir, la CUP, per exemple, defensa i es posa la medalla de que en aquests 4 anys s'ha doblat el pressupost en serveis socials, amb el que van començar, amb el que van acabar. Perquè la pandèmia ho requeria i la ciutat doncs, consideren que ho requeria. Clar, per un partit com la CUP, endeutar-se, si és que això provoqués dèficit, estaria justificat, no? Per tant, cada partit, correcte, en funció de la seva ideologia, pot considerar que endeutar-se amb segons quins serveis estaria justificat, que els números negatius podrien estar justificats. I com que els ajuntaments no han de tenir beneficis, no són empreses, no han de repartir dividends, etc., doncs es poden controlar. És a dir, hi ha dèficits que són controlats, que són volguts, perquè saps que l'any següent tindràs superàvit, sí, i podran compensaràs. En si mateix un dèficit no té per què ser negatiu. Segurament aquest és el dèficit més gran que hi ha hagut, però en si mateix no té per què ser negatiu, i les interpretacions polítiques de què és justificat i no, doncs aquí cadascú doncs, posarà l'accent on consideri. Anem a passar a un altre tema, que aquest t'agradarà, Quim. I tinc moltes ganes de sentir-te. És un tema molt de Valldoreix, val? Que és, perquè aquesta tarda la Junta de Veïns de l'EMD, de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, ha d'aprovar definitivament les obres d'urbanització de l'Avinguda Baixador. Recordem que actualment està sense asfaltar. És a dir, ara veure un carrer de Sant Cugat sense asfaltar ens costa una mica de veure i d'entendre. Més enllà de si coneixeu la història del cas i tal, perquè és una mica, diguem, dens i llarg, crec que una de les polèmiques que hi ha hagut i que passa segurament a molts llocs, que és això qui ho paga, no? És a dir, aquest asfalt ho ha de pagar els veïns, ho ha de pagar l'administració, en quin percentatge els veïns, 50-50, 60-40, 90-10, i llavors en el cas, a més, s'hi afegeix, que el cas de Valldoreix és quina administració? Sant Cugat o l'EMD de Valldoreix? I aquí ens trobem. Avui s'aprova, suposo que veurem quina és la qüestió definitiva, però, Quim, què ens pots explicar d'això?
A veure, és un tema delicat que, al meu punt de vista, ja hauria d'estar arreglat. L'Avinguda Baixador, molt coneguda i que ha sigut pedra de batalla d'aquesta última legislatura, allò, si no la coneixeu, és com la llegenda de la ciutat sin nombre. Només els hi falta que corri el brau per allà sota i s'ensorri tot. És una avinguda hermosa, gran, per on passaven les torres d'alta tensió, finalment s'han soterrat, i que allò està que fa vergonya. Quan plou és horrorós. I jo, aquells veïns, que a més han passat anècdotes tremendes, no? Però allò tindria que haver estat solucionat, no? Va estar un tema de voluntat política. Que qui ho ha de pagar? Pues, com sempre, ho acabarà pagant el veí.
Sí. O pagar-ho directe o indirecte, no? Si ho paga l'administració, també ho paguen els veïns.
El que us està parlant, a l'organització d'allà dalt, a casa nostra, a la Serrata, vaig pagar 90-10, eh? Es va controlar molt la urbanització.
90 veïns, eh?
90 veïns, 10 administració. Ningú va piular, jo no recordo quan vaig pagar, però era una quantitat important. Et deixaven marges per pagar, va estar tot molt bé. Crec que llavors hi havia el Joli, parlant del Joli. I realment és un tema de voluntat política. És un tema que s'ha deixat una mica en discussió, que si l'Ajuntament de Valldoreix, que si l'Ajuntament de Sant Cugat ara no vol, que si els veïns ara volen un aparcament a sobre dels arbres, tot unes històries que dius, bueno, aquí ha faltat una persona real, que no hi era, i les que hi eren, no diré noms, prioritzaven altres coses que abans l'Avinguda Baixador. Per això els de l'Avinguda Baixador, crec que els de Cultural i Plural ens estimen tant, perquè hem fet una lluita denodada perquè això ho sapigués tot el veïnat, perquè la gent no se n'entera de les coses. Jo estic aquí, els d'Igualonda o aquell, doncs, què passa? Que no els hi falta? Bueno, ja s'apanyaran. No. Era un tema de tots. I els d'Avinguda de Baixador estan i han estat patint molt, molt. Però ja no és tema de l'asfalt solament, eh? Hi ha delineacions de gent, doncs, que havia comprat un terreny allà i l'ha tingut que vendre perquè ja, bueno, s'estirava dels cabells. És greu, és gruixut, i és una cosa que s'ha de resoldre ja i ara.
A veure, avui sembla ser que hauria
no,
de ser...
Si no, ens hi tornarem a posar els de Cultural i Plural, eh? Això està claríssim, eh?
Jo recordo per això, jo vaig mirar, deu fer 15 anys, buscava comprar-me una casa, i vaig buscar per allà. I em van dir, no, ara aquestes torres, d'aquí un any, se'n van a pique, i es faltaran tot. I que ho pagaria, no, però a mi em van dir que ho pagaria la companyia elèctrica, que per altra banda també alguna responsabilitat deu tindre amb això.
M'imagino que et vas fotre a riure.
No,
bueno, jo... Els pares de la mirada els hi van dir el mateix.
Jo no ho vaig prendre en sèrio perquè vaig anar a buscar un terreny.
Ets molt intel·ligent. Que la companyia de la llum pagui. Mare, i que tinguin les torres... Bueno. Coses bestieses d'aquestes se n'han sentit, eh? Se n'han sentit i gruixudes, eh? I el pitjor del cas és que hi ha qui se les creu. Yeah. En el teu cas, no, ja vaig veure que no.
No.
Jo, en el cas de Valldoreix, tinc companys que viuen per allà i tinc entès que quan s'asfaltava o s'arreglava algun carrer, era un percentatge era la portaven als veïns. Un percentatge que no sé...
90-10.
90-10, d'acord. Doncs, i ja està, no hi havia cap problema. Jo, per Valldoreix n'hi ha un fotimer de carrers i d'aquells que fan pujada, n'hi ha que fan baixada... que són més difícils o no tan difícils, però s'acabaven asfaltant.
100 quilòmetres de carrers.
Imagina't.
I anar a Valldoreix. Sí.
Clar. Volia dir una cosa que a mi no em queda gaire clara, i és que, clar, aquest 90-10 és el percentatge, però, clar, aplicat en la zona que diem, la urbanització de l'Avinguda Baixador, allò és molt ample. Ha de valdre molts diners. Jo entenc que els veïns de la zona els hi deu sortir molt car fet els números, eh? Per tant, i l'administració, en aquest cas de Valldoreix, la MD, suposo que tampoc té tants diners, tampoc, o bé potser...
Ara més que Sant Cugat.
Ah, sí? Bueno, el cas és que segurament que potser hi hauria d'intervenir potser algun altre ens públic que donés suport, que donés ajut, perquè, clar, allò sumat, m'imagino que ha de valdre moltíssim.
No acabarà amb el 90-10, allò, eh? O sigui, es va parlar... No,
segurament en baixarà.
Un 50-50, un 60-40...
Ja. El problema d'això, del que es decideix aquí, és que pot... allò que es diu sentar precedent, i llavors el següent que s'hagi de fer i li diguin 90-10, dirà, escolti, l'ambaixador
bueno,
es va fer d'una
però manera. Està el raonament que fa ell, que és una mostra que es pot passar als veïns perquè l'entenguin. Parlant de diners, la gent no presta atenció a les raons, eh? Però sí, és cert, el que dius tu, és una avinguda molt gran que pot ser emblemàtica per Valldoreix. Valldoreix no es mereix tenir allò, ja. Ni els veïns s'ho mereixen, eh? Però sí, és cert, jo no crec que... Un 90-10 vam pagar nosaltres, entre altres coses, perquè som la petita Suïssa i ens anava bé. Ens anava bé. Home, és el que ens diuen, eh?
La petita Suïssa. Sou els rics de Valldoreix.
Els rics... No parlen per mi, eh? No parlen per mi. Però llavors la petita Suïssa ja ha quedat molt maco i molt bé, i ningú protesta i tal. Mm-hmm. Però sí que jo crec que acabaran amb un 50-50, un 60-40, i ja hi havia una despesa preparada per poder ajudar el veïnat, eh? Perquè els veïns no tenen cap culpa, perquè dius, bueno, jo m'he comprat una casa o un terreny que m'ha costat tant i que m'han posat mil problemes per poder tal, que si les alineacions... Perquè facilitats poques. Hi ha un cert número de persones que a l'hora de mirar i d'afavorir el veí li foten uns problemes i unes cares. No, aquí tens que posar un no sé què. És que hi ha un poste. Oh, és que el poste és acollonant, perdoneu la paraula.
Dani,
el que es vota avui a l'EMD, disculpeu, que no, sí, que és aprovar el projecte i ja tenir en compte, sí, aquesta despesa, okay, és a dir, ja establir qui ho pagarà, no?
Crec que sí.
Val.
Sí, sí.
Ja veurem en què acaba, eh?
Sí, sí, per això. Perquè, a més, aquí hi ha el factor polític, que és el govern actual de l'EMD no té majoria absoluta, necessita l'oposició, i han canviat els papers. És a dir...
Qui abans era govern, ara és oposició.
Ara és oposició, i el mateix a Sant Cugat, és a dir, s'han intercanviat. Per tant, quan Junts estava, la discussió que hi havia abans, que era... Junts a Valldoreix parlàvem tripartit d'Ajuntament i no es posaven d'acord amb qui havia de pagar, ara podem dir que en certa manera s'han canviat els papers.
L'oposició anteriorment no va posar tants de problemes, els problemes sorgien més bé dels dos ajuntaments.
Sí, per això dic, i ara han canviat els colors.
De llavors... totes maneres, sí que estan en minoria, però hi ha el sentit comú, i que de la mateixa manera que el govern anterior tenia els senyors de Ciudadanos que s'hi abstenien i afavorien que el vot del president tirés endavant les coses, ara també pot haver-hi algun de la dreta o l'ultradreta que viu allà que digui, home, a veure, jo soc de Valldoreix i votaré favorablement, no? Que estaria l'ideal, tenir una mica de sentit comú i pensar en clau de tothom, mm-hmm, eh? No de política, cosa difícil.
Que és difícil.
Eh? Cosa difícil.
Bueno, això...
No vaya a ser que m'echen del partido.
veurem com va avui això. Això, volia afegir també un detall sobre aquest tema. El fet de que segurament tot s'ha o encarit o enrarit en el fet de dir... Si la urbanització, si fos una urbanització, entre cometes, normal i corrent, unes voreres, un asfalt, i ja està, doncs tindria un cost que llavors l'Ajuntament, els veïns podrien assumir o no. Però es va demanar als veïns, o sigui, es va fer com un projecte participatiu, vosaltres com voldríeu aquest carrer i tal, i clar, el carrer és que és molt bonic, per entendre'ns. Clar, per això hi ha pujat molt. Llavors, ostres, el voleu bonic, però qui ho ha de pagar això? Suposo que són moltes coses que estan
finalment
sobre la taula.
Finalment els veïns han dit, feu el que pugueu, però feu-lo, que és el que es tindria que fer. Home, que si vull jardins, que si vull columpius, que si vull tal, que si vull qual... Home, per demanar que
com
no...
Com tu deies, un pàrquing a sobre un arbre.
No n'hi visc cap, però potser el demanen.
Molt bé, perfecte. Doncs tanquem aquesta carpeta, veurem com queda i el proper cop que vinguis en parlarem. Aquí també, mira, afegeixo un tema que no tenia d'allò, però que està relacionat. Quin serà el paper, encara no ens ho han explicat, de Susana Errada?
Ai, mare.
En tot plegat. És a dir, ja està nomenada com a comissionada de l'Ajuntament de Sant Cugat de Relacions amb Valldoreix i... Clar, era la candidata rival del que ara és el president de l'EMD de Valldoreix, etc. És una figura que no existia. pel que ens arriba, diríem, des de l'MD, des de Juanjo Cortés, crec que no acceptarà aquesta interlocució, o almenys d'entrada. Veurem si es llimen i es posen d'acord, però d'entrada no. Llavors, quin paper tindrà si un dels interlocutors no l'accepta com a interlocutora?
No s'accepta. És inacceptable. És un càrrec, com has dit tu abans, posat a dit, inventat, premi de consolació per haver perdut les eleccions. Jo, amb tots els meus respectes per aquesta senyora, però no crec que porti res. L'última reunió que van tenir es va publicar, que la vau publicar, sí, vosaltres, que es va passar escrivint no sé què, tot allò. No sé què pot portar. Aquestes coses s'han de portar entre l'alcalde de Sant Cugat,
sí,
i el president de Valldoreix. Punto.
Sí, senyor. Totalment d'acord.
El que faci aquesta senyora deixi de fer, a mi no m'interessa pas. És el Juanjo que em té que solucionar les coses de Valldoreix, i el senyor Vallès les coses de Sant Cugat. I s'ha acabat la qüestió. El que faci aquesta senyora, doncs, bueno, ja es veurà. Ja es veurà. Potser se'n cansa o li donen un altre càrrec o alguna altra cosa que sigui més aprofitable que aquesta. Vaja, al meu punt de vista, amb tots els respectes cap a aquesta senyora, perquè puc discrepar molt, però hi ha que tenir respecte.
Clar, però la pregunta és, si es va crear aquest càrrec, s'espera que faci alguna cosa, entenc, no? O almenys l'Ajuntament espera que faci alguna cosa.
Encara no ens ho han explicat. Llavors, és a dir, clar, no hi ha hagut una presentació oficial que se'ns digués...
Ni t'ho explicaran. Però no sé, jo no ho he entès, però bueno.
Molt bé. Ens queden 5 minutets i volia que el Lluís avui ens expliqués, perquè em sembla que avui inaugura, ah, sí, el Lluís, sí. Té una inauguració d'una petita exposició, no? És a dir, tu mateix. Mira, jo no t'ho explicaré jo.
Bueno, no. Avui fem la inauguració d'una exposició de grans artistes del segle passat, aquest, bueno, l'altre.
Del 20.
Sí, i sí, perquè som vells. Som,
sí, quan diem segle passat, tots ens n'anem al 19.
Sí, sí, fa com una...
Les canes.
Bueno, no, però el més important crec que és commemorant l'aniversari de la mort de Sorolla. Presentem un dibuix, un petit dibuix de Sorolla, que és una noteta molt simple d'una barqueta d'aquestes que ell feia valenciana. Però a darrere aquest dibuix hi ha una signatura de la Maria Guerrero, que ella va pintar, la dama boba que està al Prado, del marit de Maria Guerrero, i bueno, és un paper que hi ha una història, que és aquestes coses boniques, no és el dibuix. O sigui, a darrere hi ha una història que no sabrem mai per què la van signar a darrere, ni per què van fer aquest escrit... I, bueno, jo crec que és un dibuix molt important.
I és teu?
Sí, el vaig comprar fa molts anys. I bueno, és això, no? L'emoció de tindre... El Sorolla va ser un tio superproductiu, vull dir, va fotre, no sé, es calculen 7.000 dibuixos, però com aquest no n'hi ha cap. Vull dir, aquest hi ha una història màgica darrere, i això em fa molt goig presentar-ho, no? I a part de posar les firmes, no?
A banda d'aquest dibuix, hi ha
tots dibuixets. Té una col·lecció que he anat fent durant fa no sé quants anys, i ara em fa molt goig presentar-la, no? Vull dir que...
Ara recorda a on i quins dies es podrà veure...
Doncs pues mira, això no ho sé quants dies es podrà veure, jo crec que serà un mes i mig o dos mesos, està a Nadal, i allà a l'Espai Lluís Ribas, al carrer Gorina 13, bueno, a la plaça, de fet, és la plaça Magí Bartrolot, vull dir, però no sé què passa allà, que es diu carrer Gorina, però no sé. De fet, és la plaça.
Una banda de la plaça,
sí,
té nom de carrer,
sí,
no?
Això mateix, sí, sí, Espai Lluís Ribas, sí.
Molt bé,
sí,
perfecte. Sí.
Gorina 13.
Doncs avui a les 8 es fa la inauguració, però teniu, això, com deia Lluís, un mes i mig per poder anar a veure'l, aquest dibuix i altres dibuixos que hi ha en aquesta exposició. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, i moltíssimes gràcies a tots quatre per venir avui fins a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat, per fer una mica de tertúlia. Hem parlat de tot una miqueta, temes una mica densos, però crec que hi ha setmanes que són més fluixos.
Ets un bruixot,
eh? Ja l'actualitat mana aquí.
Eh? Exacte, hi ha setmanes que s'acumula tot i altres que dic,
què
els hi faig parlar? De què et faig parlar? Doncs vinga, moltíssimes gràcies, com
dèiem.
I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a través d'internet a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat.